l'audiovisual.
Doncs ja ens teniu aquí amb el Diego Monroy a punt de començar aquest audiovisual d'una hora de la sèrie Les Mil i Una Nits Sonores d'Ennio Morricone. És el desè capítol. I ara sentíem a Mauro Bolognini, el director, parlant del director Pierpaolo Pasolini, amb qui havien col·laborat. De Pasolini n'hem fet alguna cosa en aquest homenatge que li dediquem aquesta temporada a Ennio Morricone, al compositor desaparegut aquest estiu passat. I certament hi ha hagut directors que han treballat molt amb ell, però no se n'ha parlat prou de la col·laboració precisament amb aquest Mauro Bolognini de Pistoia. Va néixer el 1922 i va morir a Roma l'any 2000, que era un ajudant de Luigi Zampa i altres directors, i havia adaptat guions amb Pasolini, i de fet se'l coneix com el Piccolino Visconti, un altre, perquè era molt esquerres i alhora molt burgès o molt formalista, feia un cinema molt de vestits, per això feia servir a Piero Tosi i també com Visconti en algunes de les seves pel·lícules excel·lents, no? Sense Ennio Morricone va fer títols absolutament importants de la història del cinema italià dels anys 50-60, com Il Bello Antonio, Senilità, Agostino, Bubu de Montparnasse o la sèrie de televisió La Cartoixa de Parma. Morricone va aparèixer tard a la seva vida, ho va fer amb aquesta banda sonora que esteu sentint ara, que la veritat és que sona fatal i no li donem cap mena de preeminença. Són Charlestons, és Arabella, una pel·lícula del 1967 interpretada per Virna Lisi, Margaret Rutherford i Terry Thomas, una mena de bogeria dels bojos anys 20. Va ser la primera col·laboració, però va donar peu a una llarga col·laboració, on trobarem títols més o menys coneguts, alguns molt coneguts i importants, i bàsicament treballs molt en una línia determinada d'Ennio Morricone, que la direm línia melancòlico-social. Ja ho veureu, ara mateix amb Un bellissimo novembre, una pel·lícula del 1969, va ser un escàndol a Itàlia en aquell moment, on Paolo Turco interpretava un adolescent que s'enamorava de la seva tieta Gina Lollobrigida durant unes vacances a Catània. Una pel·lícula rodada en color, amb excel·lent fotografia d'Armando Nanuzzi, en fi, incest a dojo, tal com es podia explicar un 1969. De manera que Morricone va fer la seva banda sonora, de la que sentireu sentits, i una cançó amb Pisano que es diu Nudo, que interpretava Fausto Cigliano. Comencem, doncs, aquest Morricone, bellissimo novembre, Mauro Bolognini. Thank you.
se'n va donar sí. M'ha distruixat el tot. Io solo mi patisco. Solo naugi trimano shadu a shadu. E tu con mia e nudu già bastari l'augi un anno a vidri quando ti va. Sentirì come batti il cuore.
Avui estem fent un monogràfic Mauro Bolognini en la carrera d'Ennio Morricone. Es van entusiasmar l'una amb l'altra i van fer moltíssimes pel·lícules plegats, no totes les que va dirigir Bolognini, perquè Morricone estava sempre amb un fotiment d'encàrrecs per tot arreu, almenys durant un parell de dècades. Ara sentireu un tema curt però interessant, perquè es demostra una vegada més aquest eclecticisme, no? Aquest esperit una mica investigador que tenien sobretot en el cinema d'aquella època. El 1969 Bolognini va dirigir L'Assoluto Naturale, que aquí no es va estrenar com no es va estrenar Un Bellissimo Novembre en el seu moment. Era un experiment pop del director amb personatges sense nom, un home i una dona pre-tango, per entendre'ns, o post-blow-up, perquè va del món de la fotografia amb una dona misteriosa i sexual, etc. Lawrence Harvey va pagar la pel·lícula i la va protagonitzar amb Silva Coscina i Isa Miranda. I la fotografia de Nino Guarnieri, que va treballar amb Fellini a la Dolce Vita. És a dir, era un producte molt ben currat, no? La música i la pel·lícula es manifesten a través de l'abstracció, però a través d'un jazz afrancesat molt nouvelle vague que comprovareu immediatament amb aquest tema de Morricone que es diu Estudi de colors. Això és Bolognini, això és Morricone, allò era Bolognini i Morricone, i això que ve ara serà Bolognini i Morricone, i no s'assemblen gens, ni les pel·lícules ni les bandes sonores. Perquè aquest tercer exemple que us posarem serà, bueno, quart, perquè de fet, però no he pogut sentir ara bé, o sigui que res, serà Metello. Metello tampoc es va estrenar a Espanya en el seu moment, va ser, això sí, un èxit internacional espectacular pel director, a partir d'una novel·la de Vasco Pratolini que va escriure el guió Suso Cecchi d'Amico, que era la guionista de Luchino Visconti, o sigui, perquè anem tancant una mica el cercle d'un món món de cineastes i de professionals del cinema molt estretament vinculats els uns amb els altres, no? Era la història d'un obrer emigrat del sud cap al nord, al segle XIX, a Itàlia, seductor, però sindicalista, i tot plegat ens condueix a una mena de pre-Novecento de Bertolucci, que també tindrà la música d'Ennio Morricone. Pur Bolognini, a Massimo Ranieri, el cantant, que va fer un debut com a actor de cinema realment que va cridar moltíssim l'atenció, Ottavia Piccolo i Lucia Bosé, que va fer un paper també a la pel·lícula. De Meteoro tenim el tema principal, que és bàsic i que va ser realment molt celebrat en el seu moment, i una cançó de Morricone amb lletra de Pace que canta el mateix actor de la pel·lícula, Massimo Ranieri, que es diu Io e te.
Svegliarsi un giorno io e te in mezzo a un prato, io e te, e far l'amore, io e te, e addormentarsi tra gli alberi. Dopo l'amore, io e te saremo liberi, io e te, di dirci addio, o incominciare un'altra vita, quella vita che tu non vuoi più. La verità è in fondo agli occhi tuoi, la vita mia. giorno io e te in mezzo a un prato, io e te e far l'amore, io e te e addormentarsi tra gli alberi.
Doncs això era Metello. La següent també és una col·laboració entre Mauro Bolognini, Ennio Morricone i el mateix actor i cantant Massimo Ranieri. Després d'aquell èxit van fer l'any 72 Imputazione di omicidio per uno studente, que aquí es va titular, perquè aquesta sí que es va estrenar, Proceso a un estudiante acusado de homicidio. A veure, el 72 Italià vivia amb una efervescència cinematogràfica increïble, el cinema de denúncia. Elio Petri, Giuliano Montaldo, Francesco Rosi, tots feien pel·lícules de denúncia política, social, de la justícia, etc etc. Més que França, era conseqüència del maig francès, encara, no? Totes aquestes pel·lícules tenien uns títols llarguíssims, mira. Va com va. I aquesta tractava d'un poli i un estudiant que moren en una manifestació de la universitat. I Massimo Raniero és un estudiant que el seu pare, Martin Balsam, és el jutge que ha d'investigar tot això i que es troba pillat entre les exigències del seu fill, que li demostra de qui va ser la culpa, i el seu estatus sociopolític, que li impedeix acusar la policia ni a la burgesia de tot plegat, no? És un material que no és exactament el que li interessava a Mauro Bolognini com director, però clar, tocava fer aquest gènere en aquella època i s'hi van posar a gust, no? Valentina Cortese era la tercera protagonista de la pel·lícula, gran actriu, per cert. Tindreu l'oportunitat de sentir un fragment de la conversa entre el pare i fill i el tema principal de la pel·lícula, de Morricone. Després Massimo Ranieri us cantarà una altra vegada Un po' per giorno i finalment sortirà Maria Monti cantant una divertida pel·lícula que es diu Scappa, fratello, scappa.
Dunque, te ne sei andata perché non ti serviamo più, o meglio, perché non ti siamo serviti a diventare quello che sei, vero?
Più o meno così.
Ma cosa sei diventato, Fabio?
Tutto quello che tu non volevi.
Un sovversivo. Un ladro, vero? A che cosa ti è servito copiare quei verbali?
È stato un tentativo di risalire la corrente, lo sai. Ma tu lo hai distrutto come al solito con la farsa dei tuoi interrogatori.
Le testimonianze rese da voi tre sono inventate. Non mi presta un gioco così spudorato.
Al nostro no, ma a quello della polizia ti presti. Non hai trovato una sola prova contro chi ha ucciso il nostro compagno. Non l'hai trovata perché non la cerchi.
Un po' per giorno dire di no. Nane perse per via, e tu, vita mia, fuggi da me, là dove il cielo non c'è. Un po' per giorno io morirò, e per riaverti ti perderò. Ridere
il mondo dorme, lo so. La dolcezza è tutto quel che ho. Vita mia, se il mondo non cambierà, io griderò.
Già sette solo stasera, ogni tuo amico potrebbe far la soffiata, perciò non aspettare che arrivi la pantera. Regina cieli, prigione, addio ragione. Mattina e sera canzoni a tutto volume, perciò non aspettare che arrivi il carrozzone. Scappa fratello, scappa, gira alla larga e pensa. libertà.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Ja ho veieu, aquest desè capítol de la selecció que estem fent en aquesta temporada de les Mil i una nits sonores d'Ennio Morricone. Té de tot, però sobretot té un únic director, que és Mauro Bolognini, a qui estem dedicant aquest programa, i ja veurem el de la setmana que ve, perquè vam fer moltes coses junts i ja veieu que variadíssimes, no? Un altre gran èxit del director va ser el 1974, Fatti di gente per bene. Aquí la van titular com La gran burguesia. Era una pel·lícula interpretada per Giancarlo Giannini, Catherine Deneuve i Fernando Rey, ambientada a Bologna i a Venezia a l'època de la Belle Époque. Hi ha un judici que va ser històric, va passar de debò, perquè el germà d'una dona maltractada assassina el seu cunyat, que és un home violent, no? I hi ha un judici que no pot perdonar la reacció del germà de cap manera, no perquè hagi fet un assassinat, sinó perquè el mort pertany a la gran burgesia i de cap de les maneres això es pot posar per a la noblesa, més aviat podríem dir, no? Retrat de la hipocresia, del confort amb què es relaciona església, nobles i justícia a l'Itàlia d'aquell temps. Doncs bé, de la banda sonora d'aquesta gran burgesia, hi ha dos temes musicals que ens agradaria que escoltéssiu, que són Una vegada a Venècia i Al bar. La música, ja veureu, pren la forma d'un lament absolut i etern i constant i de no hi ha remei a tot plegat pel desconsol de les víctimes de la violència precisament domèstica, sexual o dels feminicidis, en definitiva. Per tant, atenció a aquests dos temes i seguim amb Morricone Bolognini. el que no pugui fer aquest mestre, perquè, mira, li toca fer una mica de música popular, com si fos una cosa improvisada al carrer, i va, i ho fa, però d'aquella manera, facilíssima. Bé, doncs a mi m'agrada moltíssim, moltíssim, moltíssim una pel·lícula molt poc coneguda i molt poc recordada de Bologhini, que es deia Libera Amore Mio, que també aquí es va estrenar com Libertat Amor Mio. Libertat és el nom d'ella, Libera Valente. És el personatge interpretat per Claudia Cardinale en un dels grans papers de la seva carrera. Era l'any 1975. Era la història d'una mare, d'una dona valenta, una heroïna roja en plena eclosió del feixisme a Itàlia, assetjada per un feixista i que acaba sent com la reencarnació de Tosca, una Tosca moderna. I la pel·lícula, entre els vestits de Piero Tosi, la força de Claudia Cardinale en el seu paper, tot era tan, tan brillant, era impetuosa, republicana, com si fos una resurrecció de Víctor Hugo, fantàstica. Doncs bé, no podia faltar en aquesta selecció, perquè la música la va fer Ennio Morricone. Sentireu com comença la pel·lícula, una escena, un moment durat, i dos temes, que són els títols de crèdit i el que es titula Estiu del 1943.
I oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo.
Hijo de puta!
Déjelo, señorita. Desde esta mañana están actuando como unos locos. Ya han apaleado a un montón de gente. Y usted el primero de mayo sale a la calle vestida así.
A mí no me da ningún miedo. Al contrario. Todavía me falta algo. Deme unas flores, las más rojas que tenga.
Tome, lléveselas todas. Esta
gracias.
Se la regalo.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Voy a cerrar yo también y así hago fiesta.
tanta admiració per Ennio Morricone. Esperem que us estigueu passant molt bé. I tenim temps al llarg de tota la temporada. Jo crec que podrem sentir mostres de totes les bandes sonores d'Ennio Morricone, així que tenim per donar i vendre. El que passa és que, per exemple, de Mauro Bolognini encara m'agradaria que sentíssiu moltes coses més. Ja us ho he dit abans, no? L'Heredità Ferramonti, Vicios de Verano, La verdadera història de la dama de les camèlies, La veneciana, Adiós Moscú, Els indiferents, La villa del viernes... Tindrem que fer un altre programa dedicat a aquest director i al compositor. Ho deixarem per la setmana que ve, però abans d'acabar el d'avui hi ha una altra pel·lícula dels dos de l'any 75, que es deia Per le antiche scale, Por las antiguas escaleras, basada en una novel·la de Mario Tobino, on Marcello Mastroianni, François Fabiani i Marta Keller eren els protagonistes. I ell, un doctor, que en ple feixisme dirigeix un manicomi on investiga, fa experiments perquè vol trobar la cèl·lula de la bogeria per trobar una cura per la bogeria, pensant precisament en el feixisme i què els hi passa a la gent i al Duce i a tots plegats, no? A veure si els hi podem curar aquesta mena de malaltia que pateixen, no? El que no s'adona és que ell està boig, també d'amor per tres dones, i és una mica el contrast, la ironia i la cosa que planteja Bolognini en aquesta pel·lícula. Doncs per tancar el programa d'avui, i us citem per la setmana que ve i seguirem junts aquest viatge, sentirem una escena de la pel·lícula i sentirem Someone You Once Knew, que és una cançó cantada per Dulce Ponte, sí, adaptant la cançó de la pel·lícula d'Ennio Morricone, i també una altra que es diu Barco Abandonado. Dulce Ponte ja admira molt a Ennio Morricone i li va dedicar tot un disc fet de versions cantades de les seves bandes sonores. M'ha agradat posar-ho així perquè, mira, per fer una varietat, no? Però al final tindreu el tema principal en versió de Chris Hintz a la flauta i Louis Van Dijn al piano. El trobareu, per cert, en un disc que es diu Mirror of Dreams. Morricone dona per molt. Tant i això.
Ci siamo invecchiati assieme e ci somigliamo. Sono venuto a salutarti. Forse non ci vedremo mai più. Addio, sorella, perdonami. Ti voglio bene, ma ti temo troppo.
Sally said.
scrivo.